Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia i bona setmana de cel variable. Dilluns comença amb un matí a hores d'ara força assolellat i temperatura més baixa, però al llarg del dia ens creuaran intervals de núvols.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
D'aquí a una setmana, amb una mica de sort, només, podríem passar a la fase 1 del desconfinament. Fase 1, fase 1 de 3. Vol dir que no estarem desconfinats fins que no s'acabi la fase 3. Passaríem a la fase 1 que ens permetria, per exemple, quedar amb amics i familiars a qualsevol punt, al carrer o també a casa seva, en terrasses. També voldria dir que molts restaurants i molts bars podrien obrir si limiten a un 50% les terrasses. I aquí hi ha moltes reflexions a fer. Per una banda, és molt important que aquest any hi hagi una flexibilitat gran als ajuntaments per permetre que s'ampliïn les terrasses. Aquest any la viabilitat dels negocis depèn d'això. Depèn de poder oferir el mateix espai de terrasses que abans, limitat a la meitat, però que s'hi acosti. Per tant, flexibilitat dels ajuntaments, cosa que ja demanen, ja es proposa a diferents punts, com per exemple a Torroella de Montgrí. Avui us explicarem que Junts per Calonge i Sant Antoni també ho està demanant a Calonge. A Begú també hi ha una mesura que va en la línia d'intentar ajudar a aquestes terrasses, ara us l'explicarem, però també això ha d'implicar, el fet que passem a la fase 1 ha d'implicar sobretot una especial cura entre tots, perquè per molt que puguem quedar, per exemple, a casa dels amics o a casa de familiars, no podem anar o no hauríem d'anar a casa de persones amb vulnerabilitat, i tampoc no podem anar a quedar molta gent, fer festes, però de moment això encara no ha passat, ni encara tenim aquest permís. El permís el tindrem com a mínim, en principi, en teoria, a partir de la setmana que ve, però això encara s'ha de decidir. S'ha de veure com evolucionen les xifres. Les xifres d'ahir, al global de tot Catalunya, doncs són positives. Són bastant positives, segons el que ja us explicarem ara de moment. Va baixant el número de contagis i també va baixant el número de morts. De moment, al Baix Empordà estem encara a la fase 0. I recordem això què vol dir. Doncs que podem sortir de casa. Hi ha unes franges establertes per sortir de casa als municipis de més de 5.000 habitants. A la resta no hi ha franges. Això sí, si sortim a córrer, hem de fer-ho sols. A córrer o a fer exercici, sols. Sobretot, sols. Perquè la distància de seguretat a l'hora de córrer és de 10 metres i a l'hora d'anar amb bici de 20 metres. Per tant, hem de sortir de casa sols si sortim a fer exercici. No podem sortir del nostre terme municipal. I si sortim a passejar, podem fer-ho acompanyats d'una persona amb qui convivim. No poden sortir a passejar 3, 4, 5 persones. I a més, ho hem de fer a un radi d'un quilòmetre de casa nostra. Això és molt important. A les franges, si viviu en municipis de més de 5.000 habitants, de 6 del matí a 10 del matí i de 8 del vespre a 11 de la nit. A la resta de franges estan repartides pels pares que han de sortir amb els seus fills, un pare per 3 nens. No pot haver dos pares junts. I després també hi ha una franja restringida per les persones grans que també poden sortir amb qui conviuen o amb la persona que els cuidi. Les 8 i 4 minuts, després d'haver repassat aquestes dades importants, també repassem el que ha donat de si aquest cap de setmana al Baix Empordà, perquè tenim moltes notícies.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Descats, bon dia.
Bon dia, Dani.
Ampliem això que us dèiem, el Baix Empordà no passa a la fase 1 del desconfinament pel coronavirus.
L'anunci segueix la petició de la Generalitat de Catalunya després que al Baix Empordà s'hagin comptabilitzat 11 nous positius i una víctima per coronavirus.
Són dades de dijous passat, dades de dijous passat importants, 11 nous positius i una víctima per coronavirus, tot i que ja us explicàvem la setmana que ve, que la setmana passada, que això es pot deure a un increment o vaja, a un canvi en la forma de fer els testos. Ara s'han fet molts testos i ha arribat les proves, els resultats junts. Ens ho explicava l'altre dia l'Anna Rivera. Veurem quines xifres es donen demà pel que fa als casos al Baix Empordà. En tot cas, si voleu consultar quants casos de Covid-19 hi ha al vostre municipi, és molt fàcil. Ho podeu fer en una notícia, en un apartat que hem penjat a la nostra pàgina web radiocapital.cat.
Els casos de coronavirus al Baix Empordà s'han distribuït per tot el territori, però el gruix important de diagnosticats estan al Palamós i a Palafrugell pel nombre de població i els centres sanitaris a les dues localitats.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Els restaurants de begudes podran deixar les marquesines muntades durant les vacances.
Així es va modificar l'últim ple a l'ordenança d'ocupació de via pública. Hauran de treure cadires i taules, però, com deies, podran deixar les marquesines muntades. Els mesos que els restaurants normalment fan vacances són entre gener i febrer.
Això no s'aplica a partir d'ara. Veurem quines... parlem de les vacances de gener i febrer, efectivament. Veurem quines són les modificacions que es fan de cara, doncs, a aquesta crisi del coronavirus i aquest estiu, perquè també, clar, per exemple, a la plaça de Begur cal tenir en compte dues coses: ampliar les terrasses, necessari, útil, sí, però després que això no et provoqui una pèrdua d'espai perquè la gent passi, es generin aglomeracions a Begur, a la plaça, a la nit, als vespres, cosa que passa habitualment. Més notícies. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, Junts per Calonge i Sant Antoni demana ampliar les terrasses del sector de la restauració.
La proposta consisteix en demanar sense cost l'ampliació de les terrasses i també sol·liciten bonificar el 100% de les terrasses i ocupacions de via pública de comerços durant tot l'any 2020, calculant que això implicaria un cost de 50.000 euros.
Sandrín Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Encara Calonge es rehabilitarà, o ja comença a rehabilitar les platges i els parcs de cara al desconfinament.
Sí, les platges han estat netejades de les restes provocades pel temporal Glòria i les tempestes de març i abril, i ara s'inicia la fase de redistribució de la sorra. Pel que fa als parcs, es preveu acabar a finals de mes la fase de neteja d'esbossament. Més endavant es realitzarà l'enjardinament amb flors de temporada.
Mesures econòmiques a diversos punts de la comarca. Es posa en marxa un concurs per fomentar el comerç de proximitat, en aquest cas a Palamós.
El concurs, l'objectiu del qual és incentivar l'activitat comercial local, convida els participants a fer una llista de compra original de productes que es puguin comprar en qualsevol botiga palamosina. Després cal fer una foto de la llista i penjar-la a Facebook o Instagram abans del 15 de maig amb l'etiqueta hashtag nosaltres no et deixarem mai penjat.
L'Ajuntament de Sant Feliu ha anunciat aquest cap de setmana en un comunicat que vol portar al pròxim ple municipal un paquet econòmic que, diuen, ha de superar el 1 milió d'euros.
La inversió que superarà el 1 milió d'euros no està tancada, perquè des del govern municipal volen tenir el consens dels altres partits polítics.
Per tant, com passava fins fa uns dies a Calonge i Sant Antoni, ells van anunciar una previsió d'uns 900.000 euros. Suposo que això és la quantitat de diners que tenen disponibles. Veurem amb quines mesures concretes això s'aplica. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Encara a Sant Feliu de Guíxols comença l'avantprojecte per les obres de l'antiga discoteca Palm Beach de Sant Feliu.
Així ho ha explicat Josep Savall, regidor d'Urbanisme a Ràdio Sant Feliu, i també ha avançat que estan treballant en les obres de millora de l'entorn del Museu del Salvament.
I una imatge que ha donat la volta al país aquests dies, la imatge de la detenció, de la intervenció de més d'11 quilos de marihuana a dues persones que s'havien saltat el confinament a Torroella.
Els ocupants del vehicle han quedat detinguts després que la policia local trobés 11 quilograms de marihuana al maleter del vehicle.
Déu-n'hi-do. I Begur ha començat una campanya de sensibilització per millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions.
Amb el lema Fem-ho bé, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament ha engegat aquesta acció de conscienciació amb la creació d'una línia gràfica i la difusió de píndoles informatives.
I per cert que ja s'ha convocat el Premi Jordi Comas, el novè Premi Jordi Comas de recerca local, dotat amb 4.500 euros.
Sí, un premi pel millor projecte inèdit d'investigació que pugui esdevenir posteriorment un treball de recerca sobre Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró en qualsevol àmbit, com per exemple geografia, història, economia, turisme, aspectes medioambientals, culturals, biografies. Es poden lliurar fins al dia 5 d'octubre d'enguany a la biblioteca.
Música. Pel que fa a la informació més enllà del Baix Empordà, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran passen a la fase 1 del desconfinament. El govern estudia a partir d'aquest dilluns, a partir d'avui, quines altres regions proposarà a l'Estat perquè també puguin avançar. Aquests tres són els tres únics territoris de Catalunya que de moment canvien de fase, però el govern ja estudia que des d'aquest dilluns quines són les noves regions. A grans trets, amb la fase 1, s'amplia la mobilitat dins la regió sanitària. Les botigues de menys de 400 metres quadrats poden obrir sense cita prèvia. Bars i restaurants podran obrir les terrasses al 50% d'aforament i es poden fer reunions d'un màxim de 10 persones. També es permeten els espectacles amb 30 persones en sala i 200 en espais oberts. Els Mossos muntaran dispositius dinàmics per controlar la mobilitat. Pel que fa a la mortalitat, a les xifres que ens deixa el coronavirus aquest cap de setmana, doncs a Catalunya, positives. 15 morts... No volia dir positives, sinó esperançadores pel que fa a la baixada de morts i de contagis. La xifra de morts aquests últims dies ha estat de 15 el dia en què l'ocupació a les UCI baixa de 400 a Catalunya. Per tant, les xifres de morts cauen a nivells del 18 de març i l'ocupació de les UCI a xifres del 21 de març. Per tant, hem tornat a l'inici d'aquesta pandèmia, com estàvem a l'inici de la pandèmia. Mentrestant, a Espanya, les morts per coronavirus tornen a baixar amb 143 de funcions les últimes 24 hores, que són 36 menys que ahir. Es tracta, per tant, de 36 morts menys que dissabte, una xifra clarament menor a les 229 víctimes de divendres i les 213 registrades el dijous. Pel que fa al nombre de positius confirmats per PCRs, hi ha hagut un lleuger repunt amb 621 nous casos en comparació amb els 604 de fa 24 hores. I Catalunya ha registrat prop de 96.700 ERTOs i el nombre de treballadors afectats supera 711.800 treballadors afectats per ERTO, Déu-n'hi-do. En les últimes hores, el degoteig de procediments ha continuat amb un increment de 1.367 treballadors i 130 empreses. Déu-n'hi-do, molts ànims a tothom. Les 8 i 12 minuts, repassem la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Què ens espera per aquestes hores?
Doncs de moment un dilluns que ha començat força assolellat amb temperatures més baixes que ahir, entre els 11 i 13 graus a hores d'ara al Baix Empordà. Després d'un cap de setmana força tapat amb precipitacions, en general inferiors als 10 litres al Baix Empordà, destaquen els 6 litres a Torroella de Montgrí, 4 a la Bisbal, 6 també a Castell d'Aro i 6 també a la Tallada d'Empordà. Precipitacions que van ser, en general, com veiem, poc abundants. La màxima avui pot pujar fins als 26, fregant els 27 graus, amb vent entre fluix i moderat de Garbí, però tindrem alguns intervals de núvols que aniran apareixent al llarg del dia. I és que el temps inestable no acaba de marxar i ens acompanyarà bona part de la setmana. Això vol dir que tindrem un estat de cel variable, per exemple, també demà, amb més núvols cap al final del dia i entre dimarts nit i dimecres matí es podria tornar a repetir algun plugim. Aquesta setmana serà, com dèiem, variable, amb els tones de sol, però que s'anirà amagant una mica pels núvols.
Perfecte, Albert. Doncs ho repassem ara de seguida.
Fins ara.
Fins ara. Avui la cançó del dia és aquest Sack With You d'Ariana Grande i Justin Bieber, que ja fa dies que està al número 1 de vendes a iTunes amb la seva cançó conjunta aquesta. Sack With You, que han creat des del confinament amb uns beneficis que aniran a parar a causes solidàries. Per tant, avui Justin Bieber i Ariana Grande com a cançó del dia al Supermatí. No, no, no. That's why when the sun's up I'm staying, still laying in your bed saying
get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.
Aquest Stuck With You d'Ariana Grande i de Justin Bieber.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Passa un minut d'un quart de nou del matí.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
El Baix Empordà s'ha quedat fora dels territoris que avui passen a la fase 1 del desconfinament pel coronavirus. Ho sabíem des de dilluns, però avui s'ha fet efectiu. Avui ja hi ha territoris que han passat a la fase 1 i el Baix Empordà no està entre ells.
Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat del govern espanyol, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en una compareixença des del Palau de la Moncloa aquest divendres. Per poder canviar de fase, el doctor Fernando Simón ha explicat quins són els criteris que s'han seguit des del comitè del coronavirus.
Esos dos criterios, que son únicamente dos, son el número de camas para cuidados intensivos o para pacientes críticos disponibles por cada 10.000 habitantes y el número de camas de pacientes agudos no críticos por cada 10.000 habitantes. Estos dos parámetros, como les digo, son fundamentales.
Això implica que el Baix Empordà haurà de mantenir les mesures de confinament de la fase 0 durant uns dies més, unes mesures que inclouen portar mascareta en el transport públic, com també es mantindran els petits comerços com les perruqueries, dentistes o floristeries, entre d'altres, però sempre amb cita prèvia.
Amb aquests anuncis, ara per ara, no es podrà quedar amb 10 persones als carrers de Baix Empordà o als habitatges, tampoc es podrà anar a les terrasses i als bars i dels barris i restaurants que haurien pogut obrir amb un 50% d'ocupació. Són algunes de les activitats permeses a les províncies amb fase 1.
Malgrat l'anunci d'aquest divendres que manté la província de Girona, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha especificat que la Generalitat pot demanar aquest mateix dilluns que el Baix Empordà passi a la fase 1. Això sí, la decisió no arribarà fins al final de la setmana.
Però el lunes podem proponer aquelles unitats territorials que no han podido progressar a fase 1 poden ser propostes para que lo hagan y en principio esto se haría el siguiente lunes. Es decir, las decisiones las tomaríamos siempre a finales de semana.
Tot i l'anunci del govern espanyol, la Generalitat de Catalunya ja havia demanat aquest dimecres que la regió sanitària de Girona, a la qual pertany el Baix Empordà, no passés a la fase 1. De fet, a la comarca aquests últims dies s'hi han comptabilitzat 11 nous positius i una nova víctima de Covid-19, segons les dades publicades pel CCIB el dijous passat.
Clar, això és important, eh? Això són dades de dijous passat, per tant, caldrà veure amb quina actualització tenen ara mateix, sobretot tenint en compte, vaja, que ara s'estan donant dades més espaiades, no es donen cada dia, com durant el pic de la pandèmia. Segurament tindrem dades noves demà. En tot cas, si voleu consultar quants casos de coronavirus al Baix Empordà hi ha concretament a cadascun dels municipis, és molt fàcil. Consultar la nostra pàgina web, tenim un mapa en què en cada municipi doncs, es veuen els casos positius confirmats i també els casos sospitosos. I és que això, el coronavirus ha impactat de ple en el Baix Empordà. Només a la demarcació de Girona hi ha més de 5.000 positius de Covid-19, dels quals gairebé 700 són aquí al Baix Empordà.
Aquesta situació ha portat a la regió sanitària de Girona, a la qual pertany el Baix Empordà, a no canviar de fase en la primera tria i haver d'estar més dies en la fase 0. en els municipis més grans del Baix Empordà, com Palafrugell i Palamós, on els positius per coronavirus superen els 150, segons les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya. De fet, segons el Departament de Salut, hi ha 160 positius a Palamós amb 700 possibles casos i gairebé 200 persones diagnosticades de Covid-19 a Palafrugell, però hi ha els casos positius, els possibles positius, són 640 gairebé, lluny dels 90 positius i 400 possibles casos de Sant Feliu de Guíxols.
Cal especificar, per tant, que a Palamós, òbviament, hi ha l'Hospital de Palamós, i a Palafrugell hi ha la residència de Palafrugell i Gran, que són els dos dels nuclis més rellevants de la pandèmia aquí a la nostra comarca.
En obrir les bosses han comprovat que estaven plenes de cabdells de marihuana, per la qual cosa han procedit a detenir les dues persones.
Aquesta no és la informació que volíem explicar. Ara sí, expliquem quina és la situació a aquests dos centres, a l'Hospital de Palamós i a Palafrugell i Gran.
El coronavirus, però, no s'ha quedat només en aquestes dues poblacions, perquè, com s'observa en el mapa interactiu disponible a radiocapital.cat, la gran majoria de municipis tenen mínim un cas de Covid-19 detectat. D'altra banda, però, a la Tallada d'Empordà, a Jafre, a Fuixà, Ultramort, Fontanelles, Serra d'Àdaro, Gualta i a Torrent, no hi ha cap positiu segons les dades facilitades pel govern. Aquests municipis, a més, al tenir menys de 5.000 habitants, no han de seguir les franges horàries.
En aquesta mesura d'ampliació també demanen el 100% de la bonificació per totes les terrasses i ocupacions de via pública de comerços. Proposen que s'apliqui durant tot l'any 2020 i estimen que tindria un cost de 50.000 euros. Aquesta mesura s'integraria dins del pla del milió d'euros que el grup municipal demana destinar per combatre la crisi de la Covid-19. També reiteren que es convoqui urgentment un ple extraordinari per debatre aquestes mesures.
Sí, l'Ajuntament de Calonge està posant a punt totes les platges del municipi de cara a l'estiu. Des del 30 d'abril fins la setmana passada han anat recollint les restes que la tempesta Glòria i els diversos temporals de març i abril havien deixat a les platges. Ara estan netes i s'ha iniciat la fase de redistribució i anivellament de la sorra, principalment a les platges de Cala Cristus i Ses Torretes. L'objectiu, òbviament, és tenir aquests espais a punt per la temporada turística, però també per al moment actual en què ja ha començat el desconfinament.
Hola, se'm sent? Sí, sí que se'm sent. Se'm deien que no se sentia el micro, aviam si tenim un problema amb això. En tot cas, encara a Calonge, amb aquesta rehabilitació, quines accions s'estan realitzant en els parcs?
Pel que fa a les zones verdes, la Unitat d'Espai Públic de l'Ajuntament de Calonge ha intensificat els treballs de debrossament, neteja i condicionament començats a mitjan abril. Es preveu que aquesta fase acabi a finals de maig. A dia d'avui, entre altres zones verdes, ja s'ha actuat en la sega del passeig Josep Mundet, el passeig de Torre Valentina, l'avinguda de Torre Valentina, els passes Oligarreta i dels Garrofers. Més endavant s'hi plantarà flors de temporada amb l'objectiu d'acabar l'enjardinament a mitjan juny.
La crisi del coronavirus porta els municipis a buscar propostes econòmiques per recuperar l'economia. L'altre dia us parlàvem de la proposta que es fa a Calonge i Sant Antoni de 900.000 euros amb mesures que encara no s'han anunciat. Ha fet el mateix ara a l'Ajuntament de Sant Feliu. En aquest cas, 1 milió d'euros amb recursos propis per fer front a la crisi.
El pla de recuperació estarà enfocat en 4 grans àmbits municipals i només es faran servir recursos propis del consistori. Això ho ha explicat l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, a l'emissora municipal.
Totalment propis, o sigui, fons de l'Ajuntament, que l'Ajuntament pot destinar directament en tots aquests àmbits, com us comunicava, com us comentava, en aquests 4 àmbits, en el sanitari, en el social, a l'econòmic i també en el d'ocupació.
D'aquí 11 dies s'aniran concretant les accions a les quals es destinaran els recursos propis.
Uh, estem tenint problemes tècnics, però vaja, no és cap sorpresa en aquesta casa. Ara ja s'han resolt. Una de les aportacions, segons l'alcalde, una de les aportacions més grans que rebrà la ciutat, segons ha explicat l'alcalde.
Uns ajuts destinats a l'àmbit sanitari, ajuts socials, ajuts en matèria d'ocupació i també ajuts per pal·liar els efectes del coronavirus sobre l'economia local.
Una aportació crec que important que l'Ajuntament està en disposició de destinar de recursos propis. Això sí, estic parlant de recursos propis sense que arribin d'altres administracions, que després veurem en què es concreten el que pugui arribar d'altres administracions, però crec que de moment és l'aportació més gran que rebrà la ciutat.
Malgrat l'anunci de l'alcalde Motes aquest dissabte, la xifra concreta no està tancada. En un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que es confirma que superarà el 1 milió d'euros, però que ho volen fer amb el consens de tots els partits polítics. A més, el Batlle no tanca la porta a demanar més ajudes a les altres administracions.
Doncs aquí serà molt important comprovar aviam si realment això, aquesta xifra supera els 900.000 euros o no. Veurem què acaba passant quan s'anunciï la xifra completa. La imatge que ha donat la volta al país aquest cap de setmana, l'hem vist a TNs, Twitters, la imatge de la detenció de dues persones que havien estat sorpreses amb més d'11 quilos de cabdells de marihuana ocults al maleter del seu vehicle. Això ha passat a Torroella i ha estat una intervenció de la policia local.
El pla de recuperació estarà enfocat en quatre grans àmbits municipals i només...
No és cap pla... Estem tenint problemes amb aquesta... Collons... Perdó. Amb aquest tema. Ara sí... Gerard, explica'ns.
La detenció i confiscació s'ha fet al barri de Fora Portal de Torroella de Montgrí durant un dels molts controls preventius que ha realitzat el cos policial per garantir el compliment de les mesures de confinament pel coronavirus al Baix Empordà. L'actuació ha tingut lloc aquest dissabte al voltant de mitjanit, quan una patrulla ha aturat un vehicle en el qual viatjaven dues persones, un home de 50 anys i una dona de gairebé 40. En demanar-los la documentació i els motius del desplaçament, han respost amb frases incongruents i contradictòries entre si, segons han explicat des de l'Ajuntament de Torroella. Els agents, a més, han comprovat una olor forta i cada vegada més forta que procedia de l'interior del vehicle. Per aquest motiu, han demanat al conductor que obrís el maleter.
I aquí és quan van poder comprovar que dins del maleter hi havia eines de construcció. Entre les eines de construcció hi havia tres bosses industrials de plàstic negre on hi havia una forta olor, doncs, que l'olor característica de la marihuana.
En obrir les bosses han comprovat que estaven plenes de cabdells de marihuana, per la qual cosa han procedit a detenir les dues persones per un presumpte delicte contra la salut pública. La patrulla, un cop finalitzat el servei, ha lliurat els detinguts i la substància intervinguda als Mossos d'Esquadra perquè siguin qui traslladen a la comissaria els detinguts i passin a disposició del jutge d'instrucció de la Bisbal d'Empordà.
En ple confinament, a Pals, entitats ecologistes i partits de l'oposició denuncien que s'estan fent tales massives d'arbres a la zona de Rodós.
Un espai que està completament protegit per la moratòria d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Això significa que no es poden expedir o renovar llicències en aquella zona on s'hi havien de construir més de 1.200 apartaments. Ara, però, des de la Baixalbem, la Costa de Begur, s'ha denunciat que s'han talat arbres en el sistema dunar.
I, segons expliquen diversos mitjans, Compromís per Pals i el PSC han presentat una instància a l'Ajuntament per investigar els fets.
Segons la CN, els partits polítics de l'oposició encara estan esperant resposta a la denúncia que van presentar a l'Ajuntament fa una setmana. D'altra banda, el consistori de Pals assegura a la CN que era una poda de manteniment i que l'estava fent al camp de golf que està a la zona. Des del consistori asseguren que s'estaven retirant arbres morts que havien quedat afectats pel temporal Glòria i això era una poda, però que no estan segurs de si s'havia sol·licitat el permís per part de l'empresa. Per això s'ha obert un expedient que està pendent de finalitzar.
Agnès Santos, ha començat l'avantprojecte per l'antiga, o vaja, per la rehabilitació de l'antiga discoteca Palm Beach de Sant Feliu de Guíxols.
Sí, l'Ajuntament...
Ai, aviam, què ens està passant avui amb el programa d'edició d'aquest supermatí, que no ens està posant els talls de veu que volem. Ara el que hem d'explicar és que Palamós ha engegat una campanya per fomentar l'activitat local, això sí.
Sí, l'Ajuntament de Palamós va engegar la setmana passada una campanya per incentivar l'activitat comercial local i fomentar el consum de proximitat, un cop totes les botigues puguin obrir de nou. Es tracta d'un concurs que convida els participants a fer una llista de compra original de productes que es puguin comprar a qualsevol botiga palamosina. Per participar, cal fer una foto de la llista i penjar-la a Facebook o Instagram abans del 15 de maig amb l'etiqueta hashtag nosaltres no et deixarem mai penjat. Els premis per a les tres llistes més originals i divertides serà un val de compra amb valor de 100 euros que es podran gastar en un comerç palamosí. Emili Cols, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament, ho explicava el dijous passat a Ràdio Palamós.
Hem creat aquesta campanya de nosaltres no et deixarem mai penjat a fi efecte que la gent pugui anar fent les seves llistes de la compra que faran com s'aixequi el Covid. I dintre d'aquestes cistelles de la compra, doncs premiarem les més originals, les més variades, les més divertides, a fi efecte de poder donar molta visibilitat a el que és el comerç local i que la gent, que jo trobo que s'ha conscienciat molt que aquí el comerç local és el que acaba fent un teixit no només comercial sinó social de la nostra vila, necessitarà de l'ajut de tots i totes aquelles compres que no hem fet durant el confinament les puguem fer ara quan se reactivi.
I ara sí, comença l'avantprojecte, Agnès, per la discoteca Palm Beach de Sant Feliu de Guíxols.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha posat en marxa diversos projectes que ja estaven previstos i també reparacions que s'havien de fer a la ciutat. Així ho ha explicat Josep Savalls, regidor d'Urbanisme a Ràdio Sant Feliu. Savalls ha exposat els propers projectes que s'engeguen des de la seva àrea, com l'encàrrec de l'avantprojecte de l'edifici de l'antiga discoteca Palm Beach, sense activitat des del 2007, que originàriament havia acollit els antics banys de Sant Elm, per poder recuperar l'edifici adequat a l'estètica que tenia a principis del segle XX i posar-lo en consonància amb l'entorn.
Que llueixi, no? Que faci una mica de consonància ara amb el seu entorn a Rius i Calvet i posar-lo, doncs, que de manera històrica allò que eren els antics banys de Sant Elm, doncs donaria aquest enfoc que ve, doncs, del històricament i que formava part d'aquell paisatge d'aquell Sant Feliu de principis del segle XIX. Doncs ara anem a buscar que d'alguna manera mantenint aquella essència d'aquells antics banys puguem anar-lo a gestionar des del municipi i que tingui un aspecte molt, 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 molt en consonància de tot el seu entorn.
Les 8 i pràcticament 33 minuts. Ara de seguida tornem.
Una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent, viu-la intensament.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Bye. pocs segons i arribarem a les 8:35. Us volem parlar d'un estudi que confirma el que, o convindria confirmar el que ja s'havia explicat en algun punt, que és que la pèrdua del gust observada en bona part dels infectats per coronavirus podria servir per identificar precoçment la malaltia. És un estudi mundial en què hi ha participat la persona que tenim avui al telèfon, que és la investigadora de l'IRTA, Maria Dolors Guàrdia. Aquí saludem aquest matí. Bon dia. I que, per cert, també és l'alcaldessa de la Talla d'Empordà. Per això aquest cap de setmana hem sentit la notícia a diversos mitjans i hem dit, doncs, anem de parlar aquí al supermatí. Es confirma això, no?, que si amb coronavirus és molt probable que la gent, que els pacients perdin l'olfacte.
Bé, la veritat és que potser és una mica agosarat afirmar-ho d'una manera tan contundent. Els resultats preliminars d'aquest estudi, que, com bé heu introduït, doncs, ha tingut lloc o està tinguent lloc a una cinquantena de països arreu del món, ha establert, doncs, una relació entre les persones que estan afectades per malalties infeccioses de les vies superiors respiratòries, entre les quals hi ha la Covid, entre aquestes malalties i la pèrdua del gust, de l'olfacte, i també de la quimioestesi, que és una paraula una mica estranya, però que, per exemple, vol dir pèrdua de la sensibilitat a sentir o a detectar, doncs, algunes substàncies que es troben en espècies, com pot ser, per exemple, la sensació del picant.
Val. Per tant, això són uns símptomes que es relacionen amb moltes malalties, molts virus, un dels quals el Covid.
Pràcticament es pot dir que amb aquestes malalties de tipus víric moltes afecten la pèrdua de l'olfacte. El que no, amb algunes també s'ha descrit la del gust, però amb poques s'ha estudiat aquesta part de la quimioestesi que us comentava. D'acord? I llavors sembla ser que els afectats de Covid-19, fins i tot algun d'ells doncs amb poca clínica, han manifestat, doncs, que en estadis incipients, doncs, han percebut aquesta pèrdua, aquesta disminució de la seva capacitat sensorial. I d'aquí, doncs, la importància, per dir-ho d'alguna manera, que si aquests resultats es confirmen, podrien ser aquesta pèrdua de la capacitat sensorial, doncs, podria ser un paràmetre més a tenir en compte o un indicador, doncs, per al col·lectiu mèdic, que seria fàcil de que els propis pacients, diguéssim, doncs, poguessin explicar que es troben en aquesta situació.
Clar, això podria facilitar el diagnòstic de coronavirus.
Bé, com a mínim seria un paràmetre més a tenir en compte, per al col·lectiu mèdic, entre la clínica que ja tenen descrita, doncs uns paràmetres més, doncs, que per al pacient és fàcil de, diguéssim, d'explicar, no?, que ha notat aquesta disminució de la seva capacitat sensorial i podria tenir-se en compte.
Clar, això s'ha fet, ara ho deia, amb una investigació internacional. Quina participació hi ha hagut aquí a casa nostra?
Bé, de moment, en aquest primer estudi, ja us dic, és un estudi en el qual hi participen de l'ordre de 500 investigadors, crec. Es van sumant, cada dia, dic crec, i és una xifra aproximada, perquè cada dia se n'hi sumen, igual que de països. Llavors, en aquest cas, la nostra participació o la meva participació en aquests primers estadis ha estat la difusió d'aquest qüestionari i la recollida d'aquestes dades que ha de servir doncs, per obtenir en aquest moment dir-vos que hi ha de l'ordre de 30.000 qüestionaris omplerts, però que aquestes primeres dades preliminars, aquestes primeres idees que es tenen, s'han treballat sobre 4.700 aproximadament. Per tant, en aquests primers estadis ha estat compartir la informació i fer la màxima difusió possible i fer un primer screening d'aquests resultats.
Ha d'evolucionar molt, no? Encara l'estudi, vol dir?
Sí, s'ha de refinar encara molt l'anàlisi de les dades, perquè ja us dic, fixeu-vos, si hi ha uns 30.000 qüestionaris recollits i només se n'han utilitzat uns 4.700, doncs vol dir que encara es pot treballar molt a fons aquestes dades, i després aquestes dades, doncs el que aquests primers resultats doncs poden permetre plantejar nous estudis directament relacionats, diguéssim, amb aquest primer que s'ha fet.
Clar.
Però tot necessita del seu temps,
Sí,
tothom té pressa, sí. Tothom vol tenir resultats i tothom vol publicar conclusions, però en ciència s'ha de ser molt curós, s'ha d'anar a poc, és veritat que tothom està treballant molt de pressa perquè les circumstàncies així ho exigeixen, però la rigorositat científica no es pot perdre mai.
És que això és el que li volia preguntar, perquè molta gent no està familiaritzada amb els procediments científics i no entendrà, per exemple, que hàgim d'esperar més d'un any per obtenir una vacuna contra el coronavirus. I li volia preguntar quin és el procediment que cal seguir en aquesta investigació en concret sobre la relació entre el coronavirus i la pèrdua del gust i l'olfacte, perquè els resultats, que ara són preliminars i que no es poden confirmar al 100%, perquè els resultats acabin sent sòlids i definitius. Què s'ha de fer? Quin és el procediment a partir d'ara?
Doncs el procediment sempre és el mateix, com en qualsevol estudi científic. Una vegada has fet el disseny de l'experiment, has recollit les dades i s'han analitzat, doncs cal una anàlisi molt profund i que realment es dugui a terme perquè les conclusions que se'n extreguin siguin les correctes. Llavors, normalment nosaltres, com solem treballar, és una vegada tenim aquestes dades, s'escriuen amb publicacions de tipus científic i són revisades per experts del sector. Llavors, moltes vegades aquests experts el que et recomanen és fer uns canvis o uns retocs o uns aclariments, i quan totes aquestes persones doncs hi han donat el vistiplau, llavors es fan públiques. Aquest és el procés habitual de les publicacions científiques. Val a dir que en aquest cas segurament tots els terminis s'escurçaran, perquè les publicacions solen fer en obert, perquè així doncs es pugui construir coneixement sobre aquell coneixement que generen altres grups. És a dir, si aquest estudi és prou sòlid i realment es pot confirmar aquestes hipòtesis preliminars, segurament doncs més endavant es farà una anàlisi, per exemple, per intentar estudiar si amb aquestes dades que nosaltres tenim hi ha diferències, per exemple, entre gèneres o per segments de població o altres variables de segmentació de la població, i es faran públiques de seguida que això sigui possible, perquè doncs, si és un paràmetre d'interès, per exemple, per al col·lectiu mèdic, doncs el puguin fer servir coneguent sempre les condicions amb les quals s'ha realitzat aquest assaig.
Li volia preguntar també, clar, vostè treballa, és investigadora de l'àrea d'indústries alimentàries de l'IRTA de Monells, i no tinc clar si molta gent coneix la importància d'aquest centre, de l'IRTA de Monells. Què és el que s'hi fa?
Bé, la veritat és que l'IRTA és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Nosaltres fem una recerca molt orientada per intentar proporcionar solucions el que és el sector agroalimentari. Estem adscrits al Departament d'Agricultura i cadascun dels centres IRTA, que estan disseminats per tota la geografia catalana, té una certa especialització. En el cas nostre, en el cas que estem aquí a Monells, l'àrea d'indústries alimentàries, doncs estem treballant per donar suport a tota la indústria, tant des d'un punt de vista d'enginyeria i tecnologia de processos alimentaris, com de qualitat, com de seguretat alimentària, de manera que els nostres projectes o les nostres activitats doncs sempre tenen aquest enfocament multidisciplinar, que això ens permet, doncs, per una banda, plantejar projectes de recerca que reben finançament públic, ja sigui de la Unió Europea, com de Catalunya, com a nivell nacional, com establir contractes amb empreses doncs, que tenen alguna necessitat per desenvolupar un producte o que tenen ganes d'innovar i treure productes novedosos. Llavors, la relació amb aquest projecte ens agafa, amb aquest projecte de la Covid, ens agafa així una mica... És nou per nosaltres.
Clar, és que li volia preguntar, no? El que m'ha explicat d'indústries agroalimentàries no té gaire a veure amb l'olfacte i vaja...
Però ara us ho explico en un moment, perquè nosaltres fem un enfocament integral de la cadena alimentària, és a dir, comencem per l'estudi i la qualitat de les matèries primeres i acabem, no oblidem mai que treballem amb consumidors, i per tant, amb aliments, i per tant que aquests aliments han d'arribar a consum. Llavors, nosaltres tenim un grup que està dedicat fa més de 25 anys al que és l'anàlisi sensorial, a la caracterització de les característiques sensorials que tenen els aliments i també en els estudis de consumidors. I seria en aquest marc de l'anàlisi sensorial on hem trobat aquesta finestra, per dir-ho d'alguna manera, de col·laboració en aquest estudi.
Ah, molt bé. Doncs veurem com evoluciona aquest estudi. El que dèiem, de forma molt preliminar, doncs estudia la relació directa entre el fet de tenir coronavirus i que un dels possibles símptomes que seria la pèrdua del gust i l'olfacte. N'hem parlat amb la investigadora de tecnologia alimentària de l'IRTA que ha participat en aquest estudi internacional. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, Maria Dolors Guàrdia, i ens seguirem parlant amb vostè com a alcaldessa de la Tallada. Hi ha aspectes de l'actualitat que sempre hem d'anar tractant. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar aquest estudi. Gràcies.
Ens interessa moltíssim avenços científics i tecnològics en aquesta matèria. I, vaja, jo crec que és la missió en aquests moments del periodisme, és explicar aquestes coses també, no només les coses catastròfiques que ens venen al damunt i que vindran i que s'han d'explicar. Que tingui molt bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Les 8 i 48 minuts. Parlem de cultura. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, mitjançant la Biblioteca Mercè Rodoreda, ha convocat el 9è Premi Jordi Comas de recerca local, dotat amb 45.000 euros, no? Que són molts. No li vulguem això. Tenen diners, Platja d'Aro, però no tants com per convocar un premi de recerca amb 45.000 euros, sinó amb 4.500 per al millor projecte inèdit d'investigació que pugui esdevenir posteriorment un treball de recerca sobre Castell d'Aro, Platja d'Aro o S'Agaró, en qualsevol àmbit, això sí.
Exacte, per exemple, sobre geografia, història, economia, turisme, aspectes socials, esportius, culturals, mediambientals, fins i tot biografia. fotografies, folklore, qualsevol cosa en relació a aquests temes. Es poden lliurar fins al dia 5 d'octubre d'enguany a la biblioteca. El veredicte es farà públic el dia 20 de novembre i el treball final, amb una extensió d'un centenar de pàgines i suport fotogràfic o gràfic corresponent, s'ha de lliurar un any més tard, és a dir, no més enllà del novembre del 2021. Els projectes han de tenir una extensió màxima de 10 pàgines amb objectius, metodologia, pla de treball, fonts d'informació i bibliografia, i la participació pot ser individual o col·lectiva. Aquest any formen el jurat el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Josep Amat, el director de la revista Gavarres, Pitu Basart, l'editor de la revista El Baix Empordà, Gerard Charles, i pel director de la Fundació Jordi Comas, Lluís Poch. La proposta guardonada serà prendrà el relleu al treball que va guanyar l'any passat, a la 8a edició, a entitats i clubs esportius i esportistes destacats a Castellplatja d'Aro, que va presentar Alfons Tauler i Camp.
Són uns guardons que, com dèiem, deuen el nom de Jordi Comas i Matamala.
Doncs perquè és un homenatge a aquest empresari de l'hoteleria i la restauració, també vinculat amb múltiples entitats turístiques i econòmiques i amb l'administració pública. La primera edició del concurs, de fet, va ser l'any 2012, quan es va morir el senyor Jordi Comas. De fet, sobre això de les edicions, es manté la possibilitat que els treballs que no estan premiats puguin ser valorats en futures convocatòries, però sempre donant prioritat a les propostes de l'edició en curs, generant-se així una borsa de projectes per reduir la possibilitat que es declari desert. El consistori pot publicar el treball en format de llibre, com ja han fet en 4 edicions del premi i actualment en procés d'edició de 2 més, per generar una col·lecció de monografies locals.
La 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans, però, passarem per Begur, perquè tenim dues notícies, vaja, interessants per explicar. Per començar, que ha començat una campanya de sensibilització per millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions.
L'Ajuntament de Begur ha iniciat una nova campanya de difusió a través de xarxes socials i espais digitals per tal de sensibilitzar i conscienciar la població entorn de la recollida selectiva de les diferents fraccions: orgànica, envasos, vidre, paper, rebuig i restes vegetals. Amb l'eslògan "Fem-ho bé" com a eix central d'aquesta actuació comunicativa, es publicaran píndoles informatives amb l'objectiu de seguir augmentant els nivells de recollida selectiva al municipi. D'aquesta manera es compartirà amb els veïns i veïnes de Begur un seguit de càpsules per a cadascuna de les fraccions amb dades curioses i resultats obtinguts per l'àrea de medi ambient, com són aquelles que fan referència a les caracteritzacions, al malbaratament alimentari, la contaminació atmosfèrica o els tipus d'envasos i plàstics, entre d'altres.
En què consisteix la recollida selectiva?
L'objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que es destinin abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de productes partint de les matèries primeres originàries.
I encara a Begur, els restaurants de Begur podran deixar les marquesines muntades durant les vacances. Això és entre gener i febrer. Així es va modificar a l'últim ple a l'ordenança d'ocupació de via pública. Hauran de treure les cadires i les taules, però podran deixar les marquesines muntades. Eugènia Güell, amplia'ns la informació.
Exacte, tal com ens va explicar l'alcaldessa Maite Selva, es tracta d'una actualització, d'una posada al dia d'aquesta ordenança.
Un mes a l'any sí que han de fer la retirada de taules i cadires, però l'estructura de la que és la marquesina es permet que quedi posada. I tot és, bàsicament, actualitzar l'ordenança que ja teníem.
En general, és entre gener i febrer que la majoria de restaurants fan més vacances, entre 1 i 2 mesos, per tant, serà quan hauran de treure les taules i les cadires, però, com dèiem, podran deixar les marquesines muntades. Pel que fa a la situació actual provocada per la Covid-19, l'alcaldessa ha dit que ara només cal esperar entrar a la fase 1, que és quan podran obrir les terrasses amb un 50% d'aforament i anar-se adaptant al que vingui.
El comentari d'avui aquí al Supermatí de Ràdio Capital ens el deixa el Pere Carreras.
En què pensàvem la nit del 31 de desembre quan ens vam desitjar un bon any nou? Il·lusionats, veiem i sentíem la multitud al carrer celebrant l'arribada del 2020, aquella Puerta del Sol amb les campanades de rigor. Saltàvem d'alegria amb el cava i els raïms de la sort, celebrant que el 2020 seria el nostre gran any. L'any que acabaríem els estudis, que muntaríem un negoci, o que tindríem millors condicions a la feina, i que si teníem quatre quartos faríem un viatget memorable. O que simplement faríem allò que tant ens agrada, birrejar, fer quatre callos i unes tapes, rock and roll i unes bones risses amb els col·legues. En què pensàvem quan posàvem al Facebook dies abans de l'entrada 2020 que aquest any seria de puta mare, que et desitjo un bon any ple de felicitat? En què pensàvem quan fèiem aquelles cursilades de WhatsApp amb icones carregades de bons desitjos pel feliç 2020? No havíem d'encetar una nova dècada de feliços anys 20? Com fem cada any, la meva dona i jo fem una postal, d'acord, ja sé que és una cosa d'antes, i la regalem als amics. I aquest any vam escriure el missatge per un any 2020 ple de moments per compartir. I s'hi veia una imatge de dos avis jugant a cartes amb un gos amb cara d'avorrit. La viva imatge del que està sent aquest coi de 2020, que estem els dos a casa amb una cara de cagarro que espanta i posant a prova la paciència matrimonial. Un 2020 que fa pena, que havia de ser gloriós i està sent ruïnós en tots els sentits. Que sí, que ens en sortirem i totes les mandangues. Però aquí ja hem perdut gent pel camí, economies a rodar, negocis a mig tancar, i ja veurem com anirà l'esforç col·lectiu per superar tot això. Veig molta gent imprudent aquests dies, que havien de ser clau, però ja m'és ben igual. Ja no tinc ganes de queixar-me, només de lamentar-me un cop més que paguin justos per pecadors. En què pensàvem la nit de Cap d'Any, que ens han robat el CD de Fiesta Loca i ens l'han posat Everybody Hurts, de Rem, considerada per molts la cançó més trista de la història. En un any de grip més o menys semblant, Josep Pla posava la llavor del dietari, el que seria el quadern gris. Espero que es repeteixi la història i almenys surtin grans obres literàries, pictòriques o cinematogràfiques d'aquesta merda de moment. Un moment que mai vam tenir la gosadia d'imaginar quan brindàvem la refotuda nit de Cap d'Any.
La cançó més trista de la història, la cançó que evoca Pere Carreras aquest confinament, aquest Everybody Hurts de Rem. Pobre. Home, estàs ben decebut, Pere. No, ànims, ànims. Mireu, per animar-vos, la cançó que us posaria de continuació és un anunci, és l'anunci d'una entrevista que fa aquesta tarda el nostre company en Marc Clapés, al seu Instagram de primerafila.cat. Avui entrevista en Tildo Muxart.
Ella vagava per la ciutat, el soroll de les joies li han deixat...
Això que esteu escoltant és la seva estrena en català, és Lola, i avui a les 8 i 5 minuts del vespre, no s'hi posen aviat, Marc Clapés entrevista en Tildo Muxart a Instagram, a Primera Fila Cat.
Sí, ella llunyant-se de l'adreça del seu portal, tacons per les rambles ordinàries, dolços somnis a les nits solitàries. Lola, Lola, jo estic boig per tu. Lola, Lola, ai, 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 ai. Lola, Lola, jo estic boig per tu. Corre, Lola, corre, que l'amor a tu t'atrapa. És el preu d'una
Bon rotllo aquest Lola de Tilda Muixart. Anem acabant el supermatí, donant temps a l'Albert Aparicio perquè ens expliqui quina és la previsió del temps per les properes hores. Endavant, Albert.
Doncs un dilluns que ha començat força assolellat, amb alguns intervals de núvols que ens creuaran al llarg del dia, fruit d'aquesta inestabilitat que encara queden restes del cap de setmana, i aquesta setmana tindrem temperatures més a ratlla, temps més primaveral i no tan altes com la setmana passada.
Perfecte, moltes gràcies, parlem demà.
Adéu, fins demà.
El supermercat acaba demà, però també torna, acaba ara, però torna demà. Que vagi molt bé.